La literatura a la ràdio. Fahrenheit 91.5.
Avui al Fahrenheit 91.5, l'Anna Mael, la directora de la Biblioteca de Mirassol, Marta P. Sarrodona, ens visita. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Parlarem de tres obres avui, i si tenim temps et vull preguntar també pel Sant Jordi, que sé que encara queden unes setmanes, però m'imagino que ja es deuen estar preparant coses des de la biblioteca.
Sí, 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 estem intentant ja quadrar tot i penso que ja ho tenim i ja podríem parlar d'alguna coseta, sí.
Precisament avui lliguem llibres amb circumstàncies de l'actualitat, amb dies com, per exemple, el Dia Mundial del Teatre, que es va celebrar ahir, dia 27,
sí.
I per això avui ens portes un llibre que es titula Los Tres Erizos, que és de Javier Sáez Castán.
Sí, sí, sí. És un llibre que els bibliotecaris tenim problemes per ubicar-lo a la biblioteca, perquè en realitat és un àlbum il·lustrat i el tenim com a llibre per nens de 4, 5 i 6 anys, però quan l'obres te n'adones de seguida que és una obra de teatre. És una obra de teatre perquè així ho ha volgut l'autor. Ja ens presenta la història en dos actes i un colofó i bueno, ell diu que és una pantomima, no? Que és com una mena d'acudit, una història molt curta, que és molt divertida i alhora és molt fàcil de representar. Us explico una miqueta la història, és molt senzilla, és una història lineal i que això també ajuda molt a que els nens poguessin fer aquesta obra de teatre. Són tres erizons que durant la tardor tenen molta gana, van a buscar menjar i entren en un jardí. Agafen unes pomes que veuen a terra i se'n van cap a casa. Llavors això, tot això ho veu un ocell i diguem que es xiva, no? A la gent, als humans que viuen en aquell jardí, i tothom va buscar els erizons. Però arriba l'hivern, es fa molt complicada aquesta cerca i ho deixen estar. Però comença l'acte segon i comencem amb la primavera. Els humans no han oblidat aquesta
el robatori,
sí, aquesta cosa tan trapella que han fet, i continuen buscant. Els troben i els intenten castigar. Però en el moment que estan a punt de castigar-los, veuen que d'aquelles llavors de les pomes que els erizons han menjat ha crescut un arbre, ha crescut una pomera. Llavors decideixen que, bueno, que és molt més bonic haver fet créixer un arbre i una pomera, i doncs que decideixen que no els castigaran.
I es descobreix si aquest és un acte voluntari dels erizons, dels tres erizons, o no?
És que des de l'inici ja veus que és pura casualitat, no? Que, bueno, aquí està l'acudit, no? Que d'una cosa tan casual que és quedar-te a tip de pomes, llançar el que queda de llavors a terra, en plan, ja no puc més, ho llenço al costat, i que d'aquí neix una cosa tan bonica com és un arbre. Tot ha estat pura casualitat. Sí.
Una història ubicada a França.
Exacte, això ho diu a l'inici de la història. L'autor diu que aquesta història ha passat en una campanya francesa. Ja t'ho ubica com si fos tot una mica senyorial i molt de teatre.
Sí. Com deies, dividit en actes.
Exacte, són dos actes i un colofó. El colofó és, doncs, la festa que fan els erizons i tots els humans, perquè combina animals i humans, i fan una festa per celebrar que no hi ha hagut càstig, i els erizons es dediquen a fer el sopar o el dinar perquè els humans puguin menjar i gaudir també de la festa.
És a dir, que al final tots estan amics.
Tots estan amics, sí, sí. Una cosa molt curiosa del llibre és que també combina elements que diuen que són medievals. Les il·lustracions són a doble pàgina i va introduint elements com, per exemple, cartellets petits. Per exemple, quan neix la primavera trobem un cartellet molt petit dins la il·lustració que posa salve, com si des de fora estiguem donant la benvinguda a la primavera. Són il·lustracions amb molts detalls que cada vegada que els obres i els mires descobreixes una cosa diferent.
Intuïa, Anna, que portaria il·lustracions perquè la majoria que ens apropa se'n porten, i perquè he vist la lectura per l'edat recomanada que em dius, de 4 a 5 anys, per tant no deu ser un llibre molt complicat de llegir.
No, les il·lustracions són o a una pàgina o a pàgina doble pàgina, i el text és tan sols una o dues frases. El text és en castellà, però bueno, és com de molt fàcil memoritzar perquè és una mica com en vers, no? Fa com que els nens puguin aprendre el text perquè és una miqueta poètic també i tot lliga com si fossin rodolins.
I em deies, Anna, que és un llibre que des de la biblioteca el recomaneu moltes vegades a professors d'infantil perquè preparin les seves obres de teatre a l'escola.
Exacte, moltes vegades venen professors demanant-nos obres de teatre amb una quantitat de personatges molt concret, perquè tenen o 10 nens a al taller o tenen a la classe 25. Llavors, aquest és un dels que funciona molt bé perquè té una quantitat de personatges molt adient per una classe. I a més, molts d'ells tenen una frase molt curteta o potser cap frase, però sí que han de fer gestos. I de debò que és molt fàcil d'interpretar.
Seria fàcil fer també el repartiment de personatges. I tothom quedaria satisfet.
I tant que sí.
A veure, Anna, doncs passem al següent que ens portes, perquè si la Biblioteca Central Gabriel Ferrater és especialitzada precisament en teatre, vosaltres us sou en poesia, i no fa gaire vam tenir també el dia de la poesia, el dia 21, si no m'equivoco.
El dia 21, que nosaltres ho vam celebrar el dia 22 per poder gaudir dels actes de Barcelona i de Sant Cugat, no? I poder-ho fer tot, no?
És una bona idea, està ben pensat.
Sí.
I ens portes Desencuentros, de Jimmy Liao, a partir de 9 anys, m'anotes aquí, que què té de poesia? Perquè no està escrit en vers.
No està escrit en vers, però penso que és un llibre absolutament poètic. Us explico una miqueta la història, encara que el títol ja ho diu gairebé tot. Es tracta d'una noia i d'un noi que viuen al mateix bloc de pisos, paret en paret, però no es coneixen i no saben de l'existència l'un de l'altre. La noia sempre que surt al carrer va cap a un cantó i el noi sempre que surt cap al carrer també va cap a l'altre cantó. O sigui que mai...
Eren vides paral·leles.
Exacte, mai es podrien trobar. Però la vida té moltes casualitats i es troben en un parc. Quan es coneixen, la soledat en la que vivien desapareix, passen una tarda molt agradable i comencen a ser feliços. Bueno, total, s'han agradat i volen tornar-se a trobar. Es passen els telèfons, però, com ja he dit, la vida està plena de casualitats i aquests telèfons doncs, els acaben perdent, tots dos. Aquí comença la cerca per tota la ciutat de l'un i de l'altre, perquè no saben que viuen al costat.
Ah, exacte, és el que volia preguntar.
Sí, sí.
S'ha mudat algú? No, és que ni ho arriben
a
saber.
No ho arriben a saber. Es passen els telèfons, però no als carrers. I comença aquí la cerca l'un de l'altre. Com veuen que no hi ha manera de trobar-se, decideixen tots dos marxar de la ciutat perquè ja no poden aguantar més aquest patiment, aquesta situació d'angoixa. Agafen la maleta i tots dos marxen. Aquí hi ha un tema, i és que cada vegada que l'he recomanat a la biblioteca, i casualment l'he recomanat no a infants sinó a adults, perquè penso que és una història que a molts dels adults ens arriba de molt endins i que toquem de prop, tenim una mica de discussió entre la gent adulta que li he recomanat i jo.
A veure per què.
Sí, perquè, bueno, jo soc soc optimista i penso que al final sí que es retroben, sobretot perquè em fixo molt en els detalls de la il·lustració. La il·lustració és molt poètica i t'has de fixar en tots els detallets. A vegades l'autor, que també és l'il·lustrador de la història, per dir-te que s'han deixat de veure, dibuixa una flor que s'està pensant. Però al final veus doncs, que aquestes flors ja comencen a renéixer i que aquells pisos que havien quedat absolutament desolats doncs, que ja comencen a tenir una mica de vida. Però les altres persones amb les que he parlat no ho veuen així i bueno, ho deixo obert. Agafeu el llibre, mireu a veure si penseu que finalment es retroben o no.
Doncs feu la comprovació. És un llibre, Desencuentro, de Jimmy Liao, amb un final, com dius, obert, que cadascú pot treure la seva interpretació. El que està clar és que no són ni ell ni ella veïns d'aquests que vagin a demanar una mica de sal o un ou.
No, això
perquè
segur
si no,
que
ja s'haurien
trobat, sí.
I vinga, acabem amb una novel·la juvenil. Hem anat a l'Estany amb Lluna Plena, aquest és el títol, i l'autor és Raimon Espluga Freda.
Sí, bueno, només explicar una anècdota de l'autor, i és que realment no és el seu nom, és un pseudònim d'un professor de matemàtiques d'un institut que un dia es va atrevir a fer novel·la juvenil, que això és força complicat, els joves són molt exigents i saben el que no volen i això és complicat i ell s'hi va atrevir i li va sortir bé. Aquest és un dels seus primers llibres i va agradar moltíssim quan va aparèixer al mercat editorial. Va agradar moltíssim. Bé, només això com anècdota de l'autor, eh?
És una anècdota curiosa. I ara veig que també es diu Raimon el protagonista.
El protagonista, sí, sí, sí. El protagonista té companya també protagonista, que és la Miquela, i bueno, l'he portat com a novel·la juvenil perquè penso que té tres punts que agrada moltíssim als joves i que segur que els enganxarà. Una és la història d'amor, d'amistat, de primers petons, de primeres relacions que poden tenir dos joves, la Miquela i el Raimon. Un altre tema molt important que enganxa també els joves serien les aventures que passen aquests dos protagonistes quan descobreixen que dos personatges han robat una Mare de Déu d'un poble del Pirineu de Lleida. Tot succeeix en els Pirineus, entre pobles de Tavascan, Àreu, Gerri de la Sal, per aquella zona, i en pobles fins i tot que són una mica inhòspits i que molts de nosaltres potser no coneixem. Comença l'aventura amb aquest robatori i ells intentaran recuperar aquesta Mare de Déu i retornar-la al poble. I un altre punt molt important és que durant tota aquesta aventura aquests dos personatges, aquests dos protagonistes descobreixen un món que és fantàstic, que ha creat l'autor i que ens ha posat al mig dels Pirineus. És un país, una ciutat, no sé com dir-ho, que es diu Dòcia. Podríem comparar amb totes les diferències que ens podem trobar, amb el Macondo de Gabriel García Márquez, de les seves obres. És una ciutat que s'ha inventat amb ciutadans una mica especials, són personatges molt alts, de 2 metres i 1,90 m, o sigui, que són una mica gegants, i que tenen les seves...
fantasia.
Exacte, sí, que tenen les seves pròpies lleis, en la que aquesta ciutat és fàcil arribar, però és molt complicat sortir, i la gent que surt doncs potser pot arribar a tenir molts problemes.
Doncs aquests llibres enganxen.
Sí, sí, sí.
I el que ara em crida l'atenció, veient l'explicació que em fas de l'obra, és el títol. Hem anat a l'estany amb lluna plena.
Sí, sí. És una acció que han fet els protagonistes.
D'acord.
I que bueno, un estany d'aquest poble que han trobat, i que serà un acte que segurament faran tots els ciutadans d'aquell país o ciutat, ben bé no sé com anomenar-lo, que han descobert i que és Dòcia. Dòcia jo ho veig una mica com el món fantàstic, per exemple, del Senyor dels Anells, que tant agrada als joves. Doncs l'autor ha posat aquí el seu propi món fantàstic, i penso que és una manera també d'enganxar els joves, perquè el món de la fantasia i trobar mons fantàstics és una cosa que agrada sempre.
Doncs tres grans llibres que ens ha recomanat avui la directora de la Biblioteca de Mirassol, Marta Pessa Rodona, l'Anna Mael, aquest de Los tres erizos, Desencuentros, i Hem anat a l'estany amb lluna plena. També hi ha una manera d'enganxar els joves, Anna, i és, expliquem, de cara al Sant Jordi, queda menys d'un mes,
sí.
Què s'organitza des de la biblioteca?
Bé, doncs, bueno, des de fa uns anys que intentem fer una setmana sencera d'actes per celebrar Sant Jordi. Bueno, ja ho sabeu, el dia 23 d'abril mai fem res, pensem que és un dia per sortir al carrer i comprar llibres, i la biblioteca ja estem allà durant la resta de l'any, o sigui, sortiu al carrer, aneu a mirar les paradetes de les llibreries i comprar llibres, i l'endemà ja vindreu a la biblioteca, no?
És a dir, que la setmana per a vosaltres començaria el dia 24?
El dia 24, bueno, comencem el divendres abans per poder tenir una setmana, sencera, però el dia 23 el deixem lliure perquè tothom pugui sortir al carrer, d'acord? Tindrem contes extres a les dues biblioteques, tindrem un taller infantil a la biblioteca de Mirassol, un taller on farem titelles de dit relacionades amb personatges de conte, per fomentar també la lectura. Totes les activitats van orientades al foment de la lectura i de la cultura.
Quin dia serà això? Un dia en concret o cada dia?
Cada dia tindrem una cosa diferent. Els contes seran... Bueno, un conte cada dia en una biblioteca, o sigui, cada dia de la setmana hi haurà un conte. El dia 24 tindrem el taller infantil a la biblioteca de Mirassol, i també tindrem activitats per adults. Tindrem una trobada per adults de clubs de lectura de la ciutat. Aquí a Sant Cugat hi ha molts clubs de lectura. Intentem, com cada any, ajuntar-los a tots, però no trobar-los simplement, sinó trobar-los amb un autor. I aquest any hem decidit que l'autor que podria venir seria el Javier Pérez Andújar, i el tindrem aquí, el tindrem el dia 25 d'abril perquè pugui conversar amb la gent dels clubs de lectura de la ciutat.
Molt bé, i la trobada on serà?
A la Gabriel Ferreter.
A la Gabriel Ferreter.
Sí, sí, sí. I també tindrem una... no sé com explicar-ho, seria un espectacle per adults relacionat amb la dramatúrgia i el títol és el William Tennessee. És una obra de teatre que està dedicada doncs, a la biografia que va fer el propi William Tennessee, que era un dramaturg nord-americà del segle XX.
Doncs sí. Déu-n'hi-do quin seguit d'activitats que us heu proposat i que realment tindran bones respostes i esperem que sigui durant tota aquesta setmana que voleu organitzar en motiu de la Diada de Sant Jordi. El dia 23 tu, Anna, també et podràs permetre, no?, a sortir a fer un vol per Sant Cugat.
En horari que no estigui a la biblioteca, seguríssim. Sí, i tant.
Nosaltres aquells dia ja ho avancem, mira, també avancem primícia, serem a la plaça d'Octavià segurament fent l'especial aquell dia. Per tant, des d'allà farem el programa com sempre, doncs basant-nos una mica en el Sant Jordi, no? I també en recomanar llibres i anirem passant per allà doncs, autors i, per què no, l'Anna Mael també la convidem si vol passar algun moment del matí si no t'enganxa en aquest horari de feina.
Perfecte, gràcies.
Anna, moltíssimes gràcies. Fins una propera.